Musicant.
En esta tercera hora del RAS ja hem parlat de l'actualitat, de les sèries que cal veure estos dies, d'esport, i ara falta parlar de música. Isabel Ferrer, molt bon dia, benvinguda.
Bon dia.
D'això s'encarrega la nostra col·laboradora Isabel. Estem al setembre, per a molts és el moment de tornar a la rutina, però en molts pobles també s'han celebrat o se celebren encara festes majors. Un moment, les festes en què podem gaudir de més música en directe, no sols de les agrupacions locals, sinó també d'artistes de renom que acudixen, Isabel.
Sí, és molt curiós perquè per poc que ens agradi l'artista en qüestió, tots acudim allí per a poder-lo veure, no? És una cosa que desperta molta curiositat, que fa, com reacciona, el seu caràcter, i sobretot un comentari que no falta molt, no? És
sí.
Comparar el disc amb la versió en directe que ens, ja. que ens fa l'artista que acudisca.
De com sona de diferent o de paregut, no? Sempre
sí, sempre és
un
tema. Valoració.
Sí. I per això avui parlem d'això, no? De l'impacte dels enregistraments en la nostra manera de viure la música.
Sí, perquè quan diem mitjans d'enregistrament, segurament allò que ens ve el cap a tot el món també depèn de l'edat.
Sí, és una qüestió generacional, no?
Sí,
el casset discos... igual ens ve a alguns pocs, no?
Sí, alguns ja es ve molt antic, els CDs i actualment els mitjans digitals, que és en el que funcionem la majoria de gent. Però la literatura especialitzada, quan diem mitjans d'enregistrament, se sol referir a llocs on hem guardat la música al llarg del temps.
Clar, no sempre s'ha disposat de la varietat de tecnologia amb què contem avui per a emmagatzemar, no?, la
sí,
música.
Sí, exacte. Al llarg de la història, fonamentalment, distingim, per a situar-nos i per a aclarir-nos en les conseqüències que té, distingim tres etapes.
Tu dies que no em volies, ai, tu dies que no em volies. Opa-la! I el pellet la desganada.
Sí, la primera etapa es caracteritza pel que estem escoltant, no? Per les dinàmiques de tradició oral, on la música és guardada en el propi cos,
sí.
Tant en la ment com en els moviments corporals que fem quan cantem.
Sí.
O quan cantem fonamentalment tot com un instrument. És un format que es caracteritza pel fet que la música no pertany a ningú o pertany a tots, ja que només existeix quan té lloc, i normalment això són sempre en rituals o en músiques de situacions quotidianes com el que estem escoltant, que és un gran debatre.
A ningú o a tots, que bonic això, eh?
Sí, és, la veritat és que és un ideal que tenim un poc molt mediatitzat, molt interioritzat, però sí, és molt bonic. La segona etapa comença amb la notació per entendre'ns amb la creació de partitures. És a dir, en el moment en què els humans creem sistemes per escriure físicament la música, que és una cosa que no és física, que no existeix en la realitat tangible, que serien el que diríem protopentagrames, perquè allò que entenem com a pentagrames avui dia no existeix sempre, sinó que ha anat com evolucionant. Aleshores, ha anat evolucionant fins a la notació actual, i també va viure un moment d'evolució molt gran quan passem de tindre manuscrits a tindre llibres impresos com qualsevol altre llibre imprès.
Clar, clar. I quines són les conseqüències d'aquesta nova tecnologia de la partitura?
Té infinitat de conseqüències. Jo diria que la més important és que la música ja no és un producte espontani, sinó que naix d'unes indicacions prefixades. Però, al mateix temps, simultàniament, mai aquestes indicacions poden ser del tot exactes i, per tant, cada interpretació és única. Per fer un símil, seria com anar dos o tres dies seguits al teatre. I encara que el guió, l'escenografia, les llums siguin iguals, hi haurà canvis en la veu dels actors, en els moviments, en les intensitats, mai serà igual d'un dia a un altre. Doncs passa el mateix quan interpretem una partitura. Però al mateix temps, la partitura permet que podem agafar, com una obra de teatre, si agafarem el llibret, podem agafar l'obra i emportar-se-la a un país molt llunyà, i si trobem algú que la sap interpretar, que avui en dia segurament sí que el trobarem, perquè està molt estandarditzat, poden reproduir-la amb més o menys fidelitat.
Però i això, l'existència i l'aparició de la partitura, fa que minven les dinàmiques de la tradició oral, de tradició oral?
No tenim massa constància d'això. Hi havia molt poques persones que sapigueren llegir, i menys encara que sapigueren llegir música. Per tant, el gruix de músiques de tradició oral continua existint. I diria més encara, en aquells temps, de vegades, la partitura era una guia. No teníem encara la concepció de seguir-la fidelment. Per això que en alguns casos hi ha una gran distància entre el que hi ha escrit i el que s'interpretava. Però actualment no podem saber quina era esta distància.
Sí.
Per això més tard, ja més a prop de la tercera etapa, que ara veurem quina és quan realment hi ha una preocupació per fixar una versió més o menys estàndard.
Val, vinga, entrem en matèria en esta tercera etapa.
Sí, com imaginareu, la tercera etapa és la de la música gravada, o ja fins i tot qui l'anomena la de la música industrial, perquè per a reproduir-la ja no necessitem disposar de persones en viu, sinó de màquines específiques que primer van ser analògiques, després elèctriques i actualment digitals. I la segona conseqüència important és que les obres noves ja no són noves cada vegada que algú les toca, sinó que esdevenen repeticions. Poses el disc o poses l'Spotify i sempre sona igual.
Això que estem escoltant és, Isabel?
Això és una obra d'Igor Stravinsky que està feta expressament per un aparell, un instrument, que s'anomenava pianola.
Pianola.
Va ser el primer sistema que va permetre una difusió massiva de la música i un dels primers artefactes concebuts per a la comercialització d'un suport sonor enregistrat. El que passa és que la seva transcendència en el seu moment va ser molt alta, es van vendre moltes pianoles i molts rotlles de pianola, que és el suport, però ha quedat com molt emmascarada perquè després el disc n'ha tingut moltíssima més.
Ja, i podríem explicar com funciona? Podem fer-nos una idea?
Mentalment s'ha de fer un esforç, no? però bueno, la pianola és un piano, per això es diu pianola, que té uns pedals. Estos pedals van enllaçats a un rotlle de paper, que és com un pergamí d'estos que s'obri, i que es va obrint poc a poc, que està perforat estratègicament, per dir-ho d'alguna forma.
Sí.
Quan pedalegem, el rotlle este de paper perforat va compassant per damunt d'un lector que té 88 forats dissenyats per actuar al mateix temps que les 88 tecles del piano. És a dir, cada forat es correspon
a una tecla,
del piano. Quan este lector de 88 pues detecta una perforació, es prema automàticament la corresponent tecla del piano. Aleshores, la imatge que veiem és un piano que es mou les tecles a soles, com si estigués tocat per un fantasma invisible. Quan en el paper hi ha molts posforats, vol dir que és un tros lent o amb notes llargues, perquè la velocitat de pas del paper, del rotllo de paper, és sempre el mateix. I si hi ha molts forats, és un tros que o hi ha moltes notes, com el que estem escoltant, o que van molta pressa.
I sona, pel que estem ara comprovant, també com un piano.
Sí, és que realment és un piano millorat. A més, hi havia dos tipus de pianoles. D'una banda, aquelles que s'anomenen pianoles reproductores, que són un piano i que també tenien la capacitat de reproduir els rotlles. Aleshores, tu el que compraves, igual com avui en dia, ja no tant, però compraves disc, es comprava un rotlle de pianola, la col·locaves i anava sentint-se la música.
Ja.
I n'hi havia altres que eren un poc més complexes, que a més tenien la finalitat d'enregistrar. És a dir, tu podies asseure't al piano, posar un rotlle, com si fos una cinta o un CD verge, i a mesura que anaves apretant les tecles del piano, s'anava perforant el rotlle. De forma que després, senzillament, posaves el rotlle i escoltaves el mateix que tu havies perforat.
Uh-huh. I això pel que fa a les pianoles que hem vist, però i el disc?
El disc va néixer un poc simultàniament en el temps, el que passa és que li va costar un poc més arrencar, però no, el que va néixer exactament no és el disc, sinó un aparell que s'anomenava fonògraf, que consistia en com una espècie de palet com que amb les vibracions anava fent surcs sobre un cilindre de cera. És a dir, hi havia un cono molt, molt gran, molt llarg, que el tenim tots en ment, que això el que feia és que captava les vibracions, això es transmetia aquest palet, i aquest palet era com una espècie de furgadens que anava damunt d'una espècie de piscina, anant fent com un de plastilina, fent com una espècie de surc. Aleshores, això es quedava enregistrat i després el palet passava per damunt i es reproduïa. I després van fer el mateix sistema amb una altra màquina que s'anomenava gramòfon, però que aleshores ja no teníem un cilindre de cera, sinó que teníem un disc de pedra. Sí, és curiós perquè inicialment tant el cilindre com el disc estaven pensats com una forma de documentació sonora i digital. És a dir, era per a guardar per a un futur els sorolls, les músiques que es pensava que desapareixerien, que és com el que estem escoltant, que són unes danses romaneses de Béla Bartók, registrades a principi del segle XX. Però ben prompte la indústria se va donar compte, els fabricants, de que això es podia comercialitzar, que es podia gravar coses i vendre-les.
Ja. I sabem com van succeir els primers enregistraments? Com reaccionava el públic, com reaccionava la gent?
Era tot un esdeveniment. I, de fet, al principi la gent pensava que si els gravaven, el que farien seria que els furtarien la veu. Val? Que si els posaven el tub aquell, el con, cap a ells, es agafarien la veu i com que se la furtarien perquè podrien reproduir-la en un altre lloc. Això ens ho explica un endomusicòleg en aquell moment famós, que era Baltasar Samper. I en la fotografia va passar igual.
Sí.
Hi ha, per exemple, una muntanya en els Pirineus que es diu Tor, que era dels propis, de les persones que vivien en el poble que hi havia allí, i pensaven que si es faria una foto que podrien com emportar-se
la muntanya. I el mateix passava amb el so. I les escoltes, com eren aquestes primeres escoltes de disc? Passava com a la televisió dels anys 60, eren escoltes col·lectives?
No, la veritat és que algunes de les imatges que tenim són més com si fossin un grup d'adolescents, avui dia, que estava el que era la màquina i eixien un munt de cables, que eren com cascos, i el que es veu és a la gent vestida de finals del segle XIX, o amb els barrets, amb tots aquests vestits, amb les mans, així a sobre dels cascos, escoltant aquell aparell. El que passa és que el que era l'atracció realment era l'aparell en si. No tant la música,
sinó com funcionava.
Sí. I és poquet a poquet en el temps, quan l'escolta passa a ser més privada.
Ja.
Aleshores va haver tota una sèrie de campanyes publicitàries que el que intentaven era fer aprendre a la gent com havien d'escoltar música a les cases.
Ja, així una pedagògica, és una miqueta. Sí. Tenim enregistraments d'intèrprets famosos?
Sí, el que passa és que al principi els intèrprets famosos no volien enregistrar, perquè clar, era una novetat que no sabien com anaven fluint les seves carreres. I van començar a gravar artistes que estaven com emergents, que diríem avui en dia. I va ser a partir sobretot dels enregistraments del tenor Enrico Caruso que acabaren per convertir-lo en un dels tenors més importants del moment, en un dels artistes més importants del moment, i és quan va haver un canvi en esta percepció dels artistes.
Que si parlem de la qualitat dels enregistraments, era tan bona com per a poder conèixer els intèrprets o
clar, és
o
que
no?
Això és el 1902, és que fa més de 100 anys, però no, en principi era una de les qüestions que preocupava més a la indústria inicialment. En primer lloc, van haver tota una sèrie de campanyes on algunes companyies discogràfiques, com per exemple la Columbia Gramophone Machine, el que ara és EMI, que això sí que ens sona en aquell temps, insistien en la idea que allò que feien elles eren fotografies sonores, que era una manera de que la gent ho poguera entendre. És a dir, fent un esforç gran per dir a la gent que realment allò era fidel, no? Aleshores, el que feien moltes vegades per a convèncer a la gent és que en els anuncis que feien els periòdics, moltes vegades hi havia fotos de l'artista en qüestió, com per exemple Caruso, que és el que estem escoltant, sostenint el disc, o sigui, el disc d'ell mateix. Sí, i amb eslògans que posaven al costat escrits, que posaven com els dos són Caruso, és com tindre els músics en el teu propi saló, o amb tot l'encant personal i individualitat de l'artista, o Caruso és realment Caruso. Amb aquest missatge per a que la gent se creguera que realment aquell no era un altre,
clar,
era Caruso realment.
Clar,
hem
de posar-se en ment i en context,
clar.
Però funcionaren, les campanyes van funcionar?
Parcialment, perquè encara algunes companyies van haver d'anar més junt per a que la gent realment se ho creguera. Aleshores s'inventaren uns esdeveniments anomenats Tom Test o recitals de recreació que realitzaren al voltant dels anys 20, en tendes, teatres o en cases privades, fins i tot, per a promocionar el fonògraf, que les màquines estes. Aleshores, durant la sessió, el que feien era posar enregistraments i portaven a cantants al costat i anaven alternant uns i altres. Val? Per a comparar-los.
Per a comprovar realment, no?
El moment de la nit més emocionant, allò, el moment àlgid, era quan el apagaven les llums o envenaven els ulls del públic i es posaven algo i el públic tenia que endivinar si era el cantant en directe o era l'enregistrament.
Mira, que curiós. I encertava la gent?
Clar, no es poden refiar de les estadístiques que han deixat els tècnics, perquè ja enviaven unes estadístiques a la companyia per dir que això ha funcionat, això no ha funcionat, però el que realment s'intentava era com educar l'oïda de la gent en un nou format i un tipus de so que el públic no estava acostumat. Això ho porta a un debat gran que encara dura avui en dia, i és que més enllà de convèncer el públic, que més enllà de convèncer el públic de que és més real o no, és que què ha de primar, no? Si un enregistrament en directe, si la qualitat d'un enregistrament en directe que siga molt real, el que seria la situació en directe, o un enregistrament perfecte, que després és el directe el que limita.
Clar. Ha de ser molt xocant, no? Escoltar una cançó en un disc i després que el directe siga molt, molt diferent, encara que també pot ser una grata sorpresa, no?
Sí, i de fet també depèn del gènere. Hi ha alguns gèneres com el rock, el folk, el metal o els cantautors, en què es percep que la seva música és més autèntica perquè són capaços de reproduir-la en la realitat, amb instruments menys tecnològics. Clar. Però, d'altra banda, hi ha la creença que altres, com el pop, en el qual la indústria i els instruments tecnològics han intervingut molt, els artistes són com una construcció. Aleshores, és com que planeja el dubte un poc de si realment és qui canta, si és de veres, si és fals, si li han canviat molt, molt la veu. Per exemple, en internet, avui en dia, que en internet ja trobes de tot, poses fraudes musicals i t'apareixeran molts exemples, com el que escoltarem ara.
A veure si podem saber una miqueta més d'este cas, no? Saps Milli Vanilli, aquest cas va ser sonat pels 90, Isabel.
Sí, va ser un cas d'un productor va agafar dos persones que no eren ells el que havien enregistrat, però la cançó va triomfar molt. Va arribar, diria que a guanyar algun Grammy o algun premi d'aquestos importants, i després els cantants es van empenyar en gravar ell un disc, però amb la seva pròpia veu. I el productor els va dir que no, i es veu que van entendre malentesos a prou nivell, fins que el mateix productor va revelar que no eren ells els que havien cantat. Aleshores, clar, això va ser molt, molt mal vist, no? Perquè realment estava...
Clar.
Van enganyar a la gent entre cometes. Bueno, entre cometes. Realment van enganyar, però perquè venien la idea de que eren ells els que cantaven.
Al remat, Isabel, la tecnologia ens ajuda molt, però també ens pot portar a situacions no desitjades, no? D'alguna manera.
Exacte.
La prova de foc, ja ho hem vist, un directe on fins i tot un músic que no coneixies o que potser no t'agradava massa pot acabar captivant-te d'alguna forma, eh?
Sí, també. Sí, totalment.
Isabel, moltíssimes gràcies. La setmana que ve, més música i més coneixements des que ens aportes tots els dilluns. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Remember, someday it'll all be over. One day we're gonna get so old.